Pots tornar a escoltar tots els continguts del Cafè de la Ràdio al web de Ràdio Sabadell, però també a Spotify, iVox i a l'Apple Podcast.
El preu dels pisos de lloguer a Sabadell ha baixat lleugerament respecte a l'any anterior. La mensualitat s'ha situat a l'entorn dels 667,41 euros, pràcticament 15 euros menys que el preu registrat durant el 2020, quan es va registrar la xifra màxima des del 2005. Un descens que es pot explicar per l'aplicació de la llei del lloguer, que ha declarat zones de tensió i ha imposat una contenció dels preus. Repassem en aquest reportatge les dades més destacades. Ho fem amb veu del Pau Durant i la Núria García.
El preu mitjà del lloguer a Sabadell ha tancat el 2021 als 667,41 euros, segons dades de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
El preu ha anat oscil·lant al llarg dels trimestres i s'ha situat al punt àlgid durant el tercer trimestre de 2021, quan va arribar al voltant dels 680,53 euros.
El preu ha baixat 17 euros respecte de 2020.
Sí, va ser durant aquest any quan es van registrar una dada rècord amb el lloguer mensual situat a mitjana pràcticament als 684 euros, una dada que és la més alta des dels darrers 16 anys, que és el període en què l'Agència Catalana de l'Habitatge té registres.
Amb el lleuger descens d'aquest any es trenca una dinàmica de 6 anys de creixement sostingut.
L'ascens va començar el 2014, quan el preu de lloguer se situava de mitjana als 488,97 euros. Des de llavors, el preu de lloguer havia anat creixent de forma sostinguda, una mitjana de 40 euros mensuals de mitjana, arribant fins als 684 euros, cosa que suposa un increment de 200 euros en 6 anys.
El preu del lloguer se situa ara mateix al mateix nivell que l'any 2008.
Després de la crisi derivada de l'esclat de la bombolla immobiliària, el preu de lloguer va registrar 6 anys de descensos que van fer baixar el preu en 175 euros, deixant el preu de lloguer final als 492 euros de mitjana.
Quan es va registrar el preu més baix?
Va ser el 2014, quan el preu de lloguer estava situat als 488 euros mensuals de mitjana, una dada que contrasta amb el punt àlgid del preu de les mensualitats, que va tenir lloc l'any passat fixant el preu mitjà als 684 euros.
Durant el 2021 es van signar 3.873 contractes de lloguer a la ciutat.
Cadascun dels trimestres de l'any es van signar l'entorn d'un miler de contractes de lloguer, tot i això els 3 mesos amb més signatures han estat els de gener, febrer i març de 2021.
I abordem totes aquestes dades i aquesta situació del mercat immobiliari. Aquesta hora al Cafè de la Ràdio conversant amb Xavi Santos, president de Pialia Sabadell i de Peritax. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Molt bon dia, Mireia.
Quina està sent ara parada el comportament del mercat de lloguer a Sabadell?
Bueno, sí que és cert, les dades que heu facilitat, realment la, diguéssim, la regularització d'aquests preus sí que hem notat el lleuger descens i principalment creiem, sobretot, perquè ha sigut per la, o crec que ha sigut per l'augment de les compravendes que s'han produït. Això ha ajudat, diguéssim, al mercat de venda, la gent ha passat més a la venda i el tema del lloguer, a part de les mesures que s'hagin pogut implantar doncs, per la llei que es va decretar en el seu moment.
Clar, repassàvem una mica les xifres, notàvem aquest descens de pràcticament 20 euros, una mica menys, d'uns 17 a 15 euros, no?, respecte del 2020. Aquest descens, per què s'explica? És a dir, s'explica d'una banda per aquesta zona d'àrea de més tensió o realment és un descens que s'ha produït a tota la ciutat per igual i, per tant, no tindria tant a veure amb aquestes àrees de més tensió?
Creiem que en tota la ciutat per igual no. Evidentment és el que parlàvem en les anteriors entrevistes que vam tenir. Va per zones, vull dir, al final el tipus d'immoble i sobretot pel tipus del perfil de demanda. No? Sí que és cert que les zones, diguéssim, més cap al centre sempre tenen una demanda molt més alta i els preus sempre són, evidentment, més alts respecte a les altres tipologies d'immobles. En aquest sentit és el que creiem, vull dir, respecte a la interioritat de la ciutat és el que marquem, als voltants i altres immobles sí que potser s'ha ajustat aquest preu d'immoble.
I on són les zones més cares? Per tant, centre, i quines altres zones són les més cares?
Podem delimitar les zones de centre, Creu Alta, Gràcia, vull dir, tot el que va al voltant de, diguéssim, el nucli més urbà de la ciutat, i sobretot també a zones, no? Ara, per exemple, doncs, com la part de Can Llong, tota aquesta part realment on, diguéssim, la part d'aquí al centre sí que pots tenir doncs, uns serveis, doncs, altres puestos també, el que són doncs, qualitat de vida, no? Zones verdes realment ben comunicades, aquestes zones són les que sempre tenen més demanda.
Per tant, aquestes són les també que al final s'acaba traduint en lloguers més cars, no?
Correcte. Al final doncs, tens més servei, hi ha més comunicació, immobles més nous, sobretot, aquí és on trobem els preus sempre més alts.
I aquestes dades del preu del lloguer, és a dir, el lloguer, tal com el tenim situat ara mateix, seria més car del que hauria de ser per tal com està el mercat? És a dir, realment es veu aquest sobrecost des de Pialia? Realment valoreu aquest sobrecost en els lloguers?
Realment, bueno, de Pialia el que són les dades a nivell de lloguer, perquè són operacions de compra-venta, aquestes se les puc analitzar a nivell de Veritax, de la nostra agència del dia a dia. Sí, el sobrecost, el que tenim, sempre va una mica equiparat, no? Vull dir, també hem d'incloure doncs, aquella tipologia d'immoble, vull dir, és molt relatiu, pots tenir un mateix carrer un immoble doncs, moblat, reformat, amb una diferència, amb un que no estigui de les mateixes característiques, de fins i tot quasi bé 100 euros, no? Perquè això també va influenciar també, Mireia, perquè aquí al final, quan tu tens l'índex de referència que tens que aplicar al metre útil per el lloguer que hem de tenir sobre aquest immoble, clar, hi ha unes característiques que es poden aplicar, si ha sigut reformat, si no, vull dir, que això pot variar molt. En un mateix carrer, un mateix immoble, inclús en un mateix edifici, pots tenir una variació de fins i tot 100 euros d'aquells immobles, eh?
Clar, en funció de com estigui aquell immoble per dins, no? Entenc que no serà el mateix un immoble amb una cuina de 30 anys que un altre que tingui una cuina reformada de fa dos, per exemple, no?
Evidentment. Vull dir, sí que és cert que hi ha molt propietari que en aquesta situació ha optat per l'opció de poder fer una reforma integral de l'immoble, doncs perquè aquell índex li permetia jugar-lo molt més alt, perquè ens trobàvem que a vegades aquell índex per aquella ubicació d'aquell immoble és que el lloguer no era pràcticament ni el del mercat del moment d'aquella zona, no? Vull dir que també molts propietaris s'han animat a fer aquestes actuacions sobre aquells immobles per poder tenir o obtenir una millor rendibilitat de l'immoble.
Uh-huh. Pel que fa a la legislació, és a dir, quina incidència creieu que hi ha pogut tenir aquesta llei del lloguer en aquesta contenció de preus?
Nosaltres creiem que ha sigut important, sobretot com a agents reguladors del mercat, hem estat molt a sobre d'informar la propietat, de que sigui conscient de que s'ha d'acollir aquell índex, s'ha de fer aquella aplicació i que realment les lleis són iguals per tot, perquè si hi ha hagut reticències, sobretot per immobles que doncs, venien llogats, per exemple, de 1.000 euros, doncs ara te'ls trobaves que s'havien de llogar doncs, per 750. Aleshores, aquestes són les regles del lloc per tot. Si s'ha d'intentar regular el mercat, la veritat és que els propietaris han sigut bastant conscients i s'han adaptat a la norma sense cap tipus d'incidència greu o reunió que hagis pogut fer-li entendre que això era així.
En alguns casos hem sentit a dir, de fet, personalment en algunes entrevistes, per exemple, amb la Cambra de la Propietat, no, la possibilitat que hi haguessin propietaris d'immobles que decidissin retirar els pisos del mercat de lloguer per allò de que no els sortia massa a compte. No sé si realment ha passat
sí,
en alguns casos.
Nosaltres ens hem trobat amb algun propietari amb aquesta opció, però a vegades simplement pel fet de voler treure un rendiment allò esperat que no, perquè a vegades ens trobàvem que aquell immoble tenia una hipoteca i no els sortia a compte, vull dir, perquè estaven pagant més d'hipoteca, que encara que no era alta, però pel preu que abans podien obtindre de mercat, doncs van dir decidir retirar-lo perquè el que el podien llogar no els hi cobrien les despeses. Aleshores, l'opció era vendre'l i retirar-lo del mercat, però inclús vendre'l, inclús no m'he trobat en cap propietari que hagi decidit no llogar en un moble i tenir-lo tancat abans de treure algun rendiment que no sigui per una causa justificada com la que pugui tenir una pèrdua o sigui una despesa. Uh-huh. Nosaltres personalment, eh?
Uh-huh. Anem al mercat de compra-venda, que segurament doncs, també hi ha un debat al darrere, no? Comentaves sí. Al principi que creus que un dels punts també que ha afavorit aquesta regulació és el fet que hi hagi persones, no?, que hagin optat, en aquest cas, doncs, per vendre, no?, en lloc de llogar els immobles i això hagi fet doncs, que baixi aquest preu del lloguer, no?
Sí, realment el fet del que comentava és que molts llogaters que abans teníem, amb les rentes que hi havia tan altes i sobretot, perquè el mercat amb els tipus d'interès que les entitats bancàries doncs, ara estaven oferint i les condicions meravelloses que mai s'havien vist, per dir-ho d'alguna manera, i sobretot la capacitat d'estalvi que hem tingut per les noves despeses que produïda per la pandèmia, clar, ha animat a molta gent a dir, escolta, en vez de estar pagant 800 euros de lloguer cada mes, és que puc comprar aquest pis amb aquestes característiques i em surt una hipoteca de 600 euros, clar. Vull dir, la gent s'ha animat a fer aquest canvi. Les entitats bancàries, amb l'aixeta oberta i amb la recuperació econòmica que veníem fins ara, el que estem tenint fins ara, doncs això ha animat de que ha passat per sota, sobretot l'augment de la compraventa que s'ha produït com les dades públiques són.
Amb quin percentatge, és a dir, quan ha crescut la compraventa a Sabadell l'últim any?
Nosaltres, per les nostres dades que tenim, respecte al que s'ha dit, veníem del 2020, el 2021, aproximadament, sense tancar un número exacte, però a nivell de Pialia estaríem parlant sobretot sobre un 30 o un 35%. Vull dir, realment, nosaltres és una mesura que tenim de l'agrupació, al final són 23 agents, estarem Sabadell, també Sant Quirze, Castellà i Sant Bernat, i clar, vull dir, mesurem sempre anys anuals i realment Sabadell, o el que és la Pialia Sabadell, de totes les que tenim a Catalunya com a termòmetre, ha sigut la número 1, però desbancant àrea metropolitana, Barcelona, capital, vull dir, tot allò que parlàvem, no?, de que la pandèmia va produir que s'apés molt client dels nuclis com Barcelona, la tendència segueix així. Vull dir, de moment, no doblar les operacions a nivell de global, però sí que ara un augment del 30% ha sigut molt elevat. Molt elevat, sí, molt bé.
I aquest increment s'ha generat a totes les zones de la ciutat per igual? Hi ha hagut zones on hi ha hagut un creixement més important?
No, realment sí que ha sigut la sorpresa, no?, que a vegades sempre tenies de que quan en els moments que sortíem després de la crisi, l'immoble aquell que s'anava venent sempre era, doncs, bueno, sempre havia d'estar molt ben ubicat, i unes característiques, i sí que hi ha hagut un augment, o hem crescut amb més o menys per totes les zones, vull dir, centre, Creu Alta, parlem Can Urià, parlem Creu de Barberà, vull dir, Eixample, vull dir, Can Rull, vull dir, s'està movent el mercat a nivell general, vull dir, no és una zona sola, i això és bo, per què? Perquè això el que parlàvem és que tot el perfil de client comprador pot arribar i té ganes de comprar, vull dir, ja parlàvem d'això, de la recuperació econòmica, dels postos de feina, d'aquell perfil que havia patit, doncs que ara, a poc a poc, doncs, no pot anar comprant, i realment per tota la ciutat creix, per dir-ho d'alguna manera.
I aquest increment de vendes està fent pujar el preu? Perquè això a vegades va una cosa lligada amb l'altra, no?
Clar, vull dir, evidentment, el que nosaltres a vegades ens sorprenem amb l'efecte de dir, ostres, aquell immoble que fa 3 anys tenia un valor de 100, l'estem trobant a 115, però al final és el de sempre. Quan ens creix la demanda i l'oferta és la que tenim, el preu puja automàticament. I sí que és cert que això està passant, vull dir, està passant.
De quina magnitud teniu dades d'això?
Del creixement, sí, del preu, exactament no tinc dades concretes, però sí que et podria parlar de que aquest 4-5% ens hem trobat en els últims 6 mesos, segur. Vull dir, aquell immoble que trobaves l'any fa un any a 200.000 euros, avui el trobaràs per 210-215 seguríssim. I te'l pagaran, perquè realment és el que comentàvem, seguim tenint tipus d'interessos baixos i la gent, al final, si tu has de pagar 50 euros més d'hipoteca, clar, fiscal, financerament et suposaran 10.000 euros, doncs, bueno, al final dius, no, jo ho compro, i com vindrà un sempre i ho pagarà, aleshores, clar, això fa que el preu es vagi pujant, evidentment.
Seguint repassant aquesta qüestió, aquest increment es registra en la que seria la compravenda, és a dir, els immobles de segona mà, o també en l'obra nova?
El què, perdona?
Dic que les compres en general es concentren en el que seria la compravenda d'immobles de segona mà, o sobretot es nota també en l'obra nova, perquè una de les dades que veiem també fa uns dies és que Sabadell era pionera, pràcticament en l'obra nova, que s'estava construint moltíssim a la ciutat. Per això et deia, com està la situació en aquest sentit.
Realment la gent té ganes d'obra nova, i el que sí que hem notat, Mireia, és respecte al que comentàvem. La diferència d'un immoble de segona mà amb un d'obra nova és substancial. Evidentment, no tenim encara aquells preus de segona mà que ja es volien equipar als d'obra nova, però la segona mà i l'obra nova està creixent. I sí que és cert que hi ha ganes, però, clar, aquell immoble encara no arriba, no? Nosaltres tenim algunes promocions que tenim com a sensor i, bueno, les tenim pràcticament a 70-80% ja reservades. I, sobretot, aquell promotor que encara vol comprar sol, ara estem tancant una operació amb un solar, i, bueno, ràpid i amb ganes de fer-ho, i els preus i els números surten, perquè, torno a insistir, Sabadell és una ciutat molt atractiva ara mateix.
Per tant, les vendes han crescut tant en obra nova com en compra-venda, no?
Sí, evidentment. Les dues variants han pujat.
Quina de les dues ho hauria fet més?
Jo crec que la segona mà, ara actualment t'ho dic per les dades que tenim, evidentment perquè el producte acabat no el tenim a Moure Nova, és un procés més llarg, en construcció, en procés, però les dades de el que seria el creixement, les dues han crescut, si es comparen amb si mateixes, en un període de 2 anys enrere, evidentment. Però realment la segona mà són les operacions que nosaltres com a sensor tenim, que són les que més han crescut.
I aquests nous immobles que s'estan construint, tota aquesta obra nova que dèiem que Sabadell, llegíem l'altre dia, era puntera, no?, en construcció d'obra nova també a Catalunya, això s'està traduint, per tant, també, en certa manera, movent encara més el mercat? És a dir, quines conseqüències està tenint aquesta obra nova?
Bueno, aquesta obra nova, sobretot el que ens ajudarà a efectes del que vulgui fer el pas d'aquell pis de segona mà a aquell pis nou, el que posarà un immoble de segona mà al mercat, perquè moltes vegades és aquell immoble de reposició, no? Com venc el meu per comprar-me el nou. Això ajudarà, perquè sí que és cert que tenim un problema de captació, d'entrada d'immoble. Les operacions podrien ser més, perquè les demandes les tenim molts altres, vull dir, parlem que tenim 100 de clients que busquen un immoble amb certes característiques i només hi ha 4 d'aquelles característiques d'aquell immoble. Aleshores, això es traduirà de que pugui els mercats de segona mà, si és cert que tota aquella gent necessita vendre el seu immoble per comprar un nou, doncs afegir aquests immobles de segona mà i d'alguna manera suavitzar, no? O diguéssim que la demanda que tenen els clients poder oferir-li aquell servei, no?
Perquè la demanda principal quina és? És a dir, què és el que busca la gent?
Avui en dia la gent, evidentment, el perfil només que estem trobant, estem parlant d'un pis dels 3 dormitoris, la mitjana, parlem, un pis de 3 dormitoris, 2 lavabos, que tingui una sortida, sobretot l'efecte d'una sortida. I realment, doncs, que o bé el pis estigui pràcticament reformat o realment que estigui en un punt, doncs, per poder fer-se. Evidentment, tothom, encara estem amb l'efecte de la pandèmia, de les terrasses i de la sortida, però sobretot espais i com aquell qui diu aire, no? Que l'immoble tingui aire, llum, però la línia estaríem sobretot en aquell immoble de 3 habitacions. I respecte a l'immoble d'obra nova, el que sí que hem detectat, i això ho hem parlat amb molts promotors, aquell error que es va cometre, no?, a l'antiga crisi que vam passar, de fer aquell pis petit, una habitació i tal, això no, vull dir, ara el perfil del client d'obra nova el que busca són espais grans. Busquem pisos a partir de 100 metres, amb unes característiques, com les que et comentava abans, d'espais exteriors, de terrassa, perquè això s'està pagant. Vull dir, aquest és sobretot el pis gran. D'obra nova, el pis gran és el que busca el client.
Amb espais exteriors també, per tant, entenc, no? Patis, terrasses, tornar a recuperar aquells espais, no? Perquè hi ha molts pisos de nova construcció relativament nous que pràcticament no tenen sortides, no? Que és un canvi que ens ha provocat la pandèmia, no?
Sí, correcte. Jo crec que això era un error, inclús amb algun dels promotors que parlàvem, que deia, no, farem un, per posar-te un exemple, no, farem un balcó, no, o sigui, no facis un balcó, menja't una mica del menjador enrere, encara que facis un balcó d'aquells porxats, perquè ens expliquem, encara que siguin de 9 o 10 metres, perquè en un moment la gent el que necessita és sortir, no? Portem tant temps tancats, amb tanta norma, amb tanta, que el que necessitem és tornar a recuperar aquella normalitat, no? De dir que som persones, necessitem estar a l'espai lliure d'alguna manera, i això sí que incidim molt quan ens demanen consell per les tipologies que ens demanen els clients, no? Vull dir, si tinguéssim 100 pisos amb terrassa o de menjador de 20 metres, amb unes característiques com les que comentàvem abans, estarien tots venuts. Aquesta és la realitat.
I en aquest sentit, una altra de les qüestions que et volia preguntar, ho deies abans, s'ha sumat també moltes facilitats per part dels bancs, tipus d'interessos molt baixos, no? I això també ha tingut, doncs, una certa repercussió i una certa conseqüència, no? Però el cas és que això dels tipus d'interès baixos, alguns experts diuen que durarà poc i que els tipus d'interès pujaran. Això com pot afectar?
Aquesta és la qüestió que estem tots ara una miqueta intentant mirar amb la bola de vidre, no? Perquè amb tota aquesta crisi que s'ha produït, o no, amb la guerra de Rússia amb Ucrània, clar, estem una mica en aquesta situació ara a l'expectativa, perquè el que no, amb la inflació com estan pujant, amb tots els preus, evidentment les entitats bancàries hauran de pujar aquests tipus d'interès. No sabem quan passarà això, creiem que serà d'aquí poc. El que únic que restarà això és que el banc, quan apugi els tipus d'interès, evidentment la capacitat de pagament del client baixarà. Per tant, creiem que serà un efecte automàtic de que es pugui regularitzar aquests preus que avui en dia estan pujant, perquè la capacitat del client per comprar, si tu pots pagar 800 euros d'hipoteca i això es tradueix en un pis de 200.000 euros, i si automàticament 800 euros ja no són 200, són 180, el mercat es regularà per si mateix, perquè la capacitat del client no augmenta, tot el contrari. Amb aquesta inflació i aquesta pujada de tipus, les famílies poden fer front al que es pot fer encara més.
Per tant, sí que tindrà segurament conseqüències en com s'està venent, no? I en aquest creixement que explicaves, no? Que durant aquest darrer any ha estat d'aquest 30 o 35%, que és una xifra molt notòria i molt important, no? Anirem parlant-ne i analitzant tot plegat. Moltes gràcies al Xavi Santos, president de Pialia Sabadell i de Peritax, per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio.
Gràcies, Mireia. I si em permets, sí, m'agradaria fer una petició que estem fent des de Pialia Sabadell per tot el conflicte aquest d'Ucrània. I és que volem animar a tothom que qualsevol de les immobiliàries que pertanyem al grup que puguin adreçar tota l'ajuda que puguin a nivell de medicaments o totes aquestes necessitats que tenen avui en dia, doncs perquè directament les estem canalitzant a través de l'Associació d'Ucranians d'aquí de Sabadell per poder derivar-les directament. I la nostra expressa condemna a qualsevol conflicte bèl·lic que actualment està patint el poble ucranià.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos atès i també per haver explicat aquesta qüestió. Queda dit. Gràcies i que vagi molt bé.
Gràcies, Mireia. Bon dia.
Adéu, bon dia. Sabadell.